camins.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit avui que l'escola serà el primer lloc on serà obligatori, no serà obligatori, portar mascareta, però una vegada passat l'hivern. Des d'aquí li elevem una petició formal i crec que parlo en nom de tots els companys perquè espero que el següent espai lliure de mascaretes siguin els estudis de ràdio. I és que ja us dic que una mica tortureta sí que és no parar de parlar amb la mascareta posada. Però que encara que patim, també gaudim, i no poc.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest dimecres 13 d'octubre del 2021, dia 1 després de Jesús Bastante i d'un Santiago Apòstol literari que va passar per aquí per Camins. Dia 1 després també de la inusual bandera republicana surcant el cel de la capital del Regne d'Espanya per un petit error o efecte òptic. Ara diuen que no, que era un efecte òptic, però que no, que no. Això va passar amb la Patrulla Àguila, que tenen nom de sèrie de Clan. Vinga, volem fer abans que res la nostra felicitació generalitzada per tots els creients i especialment per els devots de Montserrat, perquè avui hem tingut l'acte de benedicció abacial de Manel Guasch com a nou abat del monestir de Montserrat. En aquesta casa heu estat àmpliament informats en els diferents programes, però especialment en el Sense Distància amb Ignasi Miranda. Per tant, les nostres felicitacions. A partir d'ara, premem l'accelerador del vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya i de seguida agafem la velocitat de creuer. Portem una setmana molt social, molt espiritual també i molt cultural, fent honor i lluint amb orgull, com sempre, aquest apel·latiu nostre, i avui més, molt més. Escolteu això, si us plau. La paraula ens obre el discerniment i la il·lumina, orienta el sínode, aquesta és la paraula, sínode, perquè no sigui una convenció eclesial, una conferència o un congrés, sinó un esdeveniment de gràcia, un procés de sanació guiat per l'Esperit Sant. Són paraules del Papa dirigides als delegats i representants de les conferències episcopals que han arribat fins a Roma aquest cap de setmana passat per participar en l'Eucaristia d'obertura i el moment de reflexió en el que s'ha donat el tret de sortida al sínode dels bisbes sobre la sinodalitat. Un itinerari que durarà 3 anys i que estarà articulat com a novetat en 3 fases, diocesana, continental i universal. En uns segons coneixerem més detalls de tot plegat a través de l'experiència de Fernando Cordero, religiós sacerdot dels Sagrats Cors, periodista, membre de la Comissió de Comunicació del propi sínode, que ha participat en totes les activitats i litúrgies que s'han dut a terme a Roma. També coneixerem quina és la resposta de les diòcesis per posar en marxa la fase diocesana. Concretament, connectarem amb la diòcesi de Sant Feliu perquè ens expliquin detalls sobre els seus plans per portar endavant aquesta preparació de cara al 2023. Per cert, que tenim una pregunta al respecte al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel. No volem donar res per fet aquí, i com estem parlant del sínode, tal vegada és una paraula que desconeixeu o volem saber. Per tant, la pregunta que us fem avui és: sabeu el que és un sínode? Així, ras i curt, sabeu el que és un sínode? Allà hi trobareu diferents opcions, molt maques totes elles, com sempre, i també podeu dir-hi la vostra. I seccions, avui torna la nostra gurú de les xarxes, Maria José Mendoza, per fer-nos respirar una mica, robar-nos amb tendresa alguna rialla i portar-nos tot el que es cou a internet, els temes que bullen com el brou cibernètic. I comptarem com cada dimecres amb Àngela Rodríguez i el seu llevat dins la pasta per conèixer tota la tasca i reflexions de la pastoral obrera de Catalunya. Amb ella arribarem a les 9 de la nit. La Macedònia de la ràdio, dolça, variada, fresca, passa molt bé. Vinga, va, anem cap a Roma.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Da nossa casa comum, Laudato si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa.
Fernando Cordero, bona vesprada.
Bona vesprada, encantat de compartir amb vosaltres una estoneta des de Roma.
Bueno, és fantàstic que puguis entrar justament des de Roma, l'epicentre de tot el que es cou a l'Església i concretament aquests dies amb tota la preparació del sínode. Moltes gràcies, Fernando, per estar amb nosaltres a Ràdio Estel. Anem per feina. Segurament molts dels nostres oients saben perfectament el que és un sínode, que normalment va acompanyat d'altres dues paraules, sínode de bisbes, però no ens agrada donar res per fet. Així que el primer que m'agradaria que ens expliquessis, Fernando, justament és això. Què és un sínode dels bisbes i des de quan es realitza i quin sentit té?
Bueno, el sínodo, la palabra, significa caminar juntos, hacer camino juntos. En realidad, en todo el primer milenio de la historia de la Iglesia se hizo un camino sinodal y después esto se recupera con el Concilio Vaticano II, donde el Papa Pablo VI funda el sínodo de los obispos. Es decir, un sínodo, una reunión conjunta, una asamblea, que normalmente suele ser de un mes, en octubre en Roma, y que ahora pues el Papa Francisco la está cambiando un tanto, porque está adquiriendo nuevos formatos, y ahora la novedad es que hay una consulta a todo el pueblo de Dios. Por eso este domingo se inaugura también la fase diocesana en todas las diócesis del mundo. Entonces es un proceso, es un camino, es ir haciendo todo junto esa escucha al Espíritu a la que nos invitaba el Papa Francisco. Una escucha pues, que puede tener consecuencias, yo creo que bastante importantes para la vida de la Iglesia.
Perfecte. De fet, d'aquí uns instants també, quan acabem de parlar amb tu, connectarem amb, concretament a la diòcesi de Sant Feliu perquè ens expliquin com es portarà a terme aquesta fase diocesana, que també ens resulta molt interessant respecte a aquesta novetat d'enguany. No? Us recordem que Fernando Cordero és a Roma, és religiós sacerdot dels Sagrats Cors, periodista i a més membre de la Comissió de Comunicació del Sínode i que a més aquest cap de setmana ha participat doncs, en l'Eucaristia d'Obertura i en els moments de reflexió amb els que s'ha fet aquest tret de sortida al sínode sobre la sinodalitat i en la presència del Papa i també en les reunions posteriors. Què ens destacaries de tot el que has viscut aquest cap de setmana i també dilluns i dimarts, Fernando?
Destacaria sobretot un ambiente de Iglesia como pueblo de Dios en el aula nueva del sínodo que está justamente encima del aula Pablo VI donde se realizan las audiencias papales. Tuvimos un primer encuentro de obispo y también de los miembros de comisiones y de otros invitados. Y fue muy bonito ver la idea del Papa Francisco más visibilizada porque los obispos estaban diseminados por la sala, no en un sitio fijo, aunque había algunos que sí que estaban, pero podía haber un obispo en la última fila, una laica en la primera. O sea, hay como una... visualmente hay un cambio. Y también hay una gran esperanza porque había allí delegados del mundo entero prácticamente. Y en los diferentes continentes se está acogiendo con una gran ilusión este sínodo, que en realidad es, yo creo que de las grandes obras o la perla del propio Papa Francisco, en la que él está personalmente muy comprometido. Y el Papa quiere sobre todo que haya una escucha profunda de unos a otros en el espíritu, para que el sínodo no sea un parlamento, sino que el sínodo sea una manera también de convertir los corazones y de ir caminando juntos. Esto, claro, no es solo una cosa espiritual, sino que puede ocasionar pues, profundas transformaciones en lo que es la estructura de la Iglesia.
I tant. Ja ens has explicat una mica que hi havia representants de tot el món, bisbes, també laics, i ens has explicat també una mica l'ambient, no? Aquest ambient festiu de profunda església en comunió que has copsat tu a Roma. I com ens deies, has estat a prop del Papa Francesc. Com l'has vist? El veus amb forces per afrontar tot el que se li ve a sobre, que no és poc?
Mira, el Papa Francesc és increïble. Porque el mismo día de la reunión en el aula nueva del sínodo, acto seguido tuvo otras dos audiencias más con el CELAN, con los obispos de América Latina y con otro grupo, y está totalmente imparable. Y se le veía con muchas ganas y con mucha ilusión. Y a mí me impresionó ver cómo escucha el Papa Francisco y la atención que mantuvo hacia nosotros y también a lo que otros iban diciendo. Recuerdo que antes del Papa Francisco habló una teóloga laica, que esto normalmente no se produce en el inicio de un sínodo, y también un jesuita. Y el Papa escucha y el Papa mira a los asistentes. Y claro, es una sala en la que visualmente conectas con su mirada. Entonces es algo realmente impactante. Y yo creo que sí, que el Papa tiene mucha fuerza. Ahora gasta la broma de que, bueno, que el sínodo lo concluirá Juan 24, pero yo creo que esta es la obra amada del Papa Francisco, porque expresa un poco la idea que él tiene de Iglesia que en realidad es una continuación del Vaticano II.
Yo creo que Francisco, que, Fernando, perdona, te he creuat també el nom del Papa, Fernando, que el titular és aquest, el Papa Francesc està imparable, m'ha agradat molt. Doncs, escolta, ara ens parlaves que del sínode doncs, poden sortir noves idees que reformulen o li donen una nova estructura a l'Església. Tu ens pots posar algun exemple d'altres sínodes que hagin tingut una influència tal a l'Església, que hagi canviat alguna cosa de manera molt destacada?
Bueno, quizá no tanto como sínodos, pero sí el Concilio Vaticano II supuso un gran giro, ¿no? Luego es cierto, por ejemplo, el sínodo de los jóvenes ya ha traído un cambio porque ese aula del sínodo pues escuchó con mucha atención a muchos jóvenes y en el sínodo de la Amazonía pues tuvieron también representantes de pueblos originarios. Pero yo estoy intuyendo que lo que se gesta aquí es algo nuevo en que el propio cardenal Gregg, que es el secretario general del sínodo de los obispos, nos decía ayer mismo por la tarde al finalizar las reuniones de las cuatro comisiones sinodales, teología, metodología, espiritualidad y comunicación, que lo importante es que caminemos juntos y que no tengamos miedo, porque es, el Espíritu nos irá guiando. Uh-huh. Pero lo que es claro es que va a haber una serie de cambios, porque hay cambios cuando se escucha a todos. Y esto es un proceso de escucha, yo creo que muy serio, y al que hemos de invitar a todo el pueblo de Dios, que nadie se sienta excluido, porque la escucha, la participación, es ya un proceso en sí, no solo para producir un documento final, sino para que la Iglesia cambie su manera de ser y también su manera de estar. Por eso es un sínodo que yo creo que va a tener unas consecuencias muy, muy positivas para la vida de la Iglesia y también para tender puentes con la sociedad actual.
Uh-huh. Como explicaba, la gran novedad es que ahora el sínodo, a par de realizarse doncs, això cada tres años, también tienen un periodo de preparación en tres fases, diocesana, continental y universal. ¿En qué consistirá aquest canvi, cada fase, y cómo se ha rebut esta novedad?
Pues mira, además de estas tres fases, como tú bien decías, también hay otra novedad que a mí me parece muy importante. Hasta ahora, por ejemplo, los documentos sinodales, para irlos trabajando, pues lo preparaba un grupo con la Secretaría General del Sínodo. Pero el equipo principal de la Secretaría General, que es el cardenal Mario Gregg, también la hermana Sor Nathalie Becar, que será la primera mujer que vote en un sínodo de los obispos, uh-huh, y el Agustino Luis Marín de San Martín, han ideado un diseño en el que ellos están apoyados por las cuatro comisiones a las que aludía. Y a mí me parece muy novedoso que haya una comisión de comunicación propia para el sínodo. Uh-huh. Esto significa también que se quiere transmitir de una manera nueva. Y después, es cierto, hay unas novedades en cuanto a la fase por esa consulta al pueblo de Dios, que también en otras ocasiones se ha consultado, pero ahora es como escucharnos toda la Iglesia que se pone en modo escucha. Pero en modo escucha después para sacar también, nos decían estos días las reuniones, esas perlas finas que nos van a ayudar a ir hacia el futuro también. Un proceso de escucha para ver hacia dónde vamos y qué es también lo que la Iglesia ha de cambiar. Estructuras que se van a cambiar, otras que se tendrán que dejar y algunas nuevas que se crearán. Entonces, una primera fase diocesana en la que normalmente hay equipos diocesanos del sínodo que son los que coordinan toda la actividad diocesana, animados por el obispo, pero es todo el pueblo de Dios el que participa en esto. Y después la fase continental, en la que se trabajará también otro documento fruto de la fase diocesana, uh-huh, y que después será enriquecido por las diferencias, por las diferentes conferencias episcopales. Y al final, todo esto irá a la asamblea del sínodo en 2023. Pero esto no quedará ahí, porque en principio lo que se hable en octubre de 2023 también se volverá a llevar a las diócesis. Así que es un proceso de ida y vuelta, es un proceso circular en el que se quiere escuchar y sacar también conclusiones de esa escucha.
Doncs, dubte, molta tasca apassionant i que bueno, hi ha molt camí per recórrer, però, sens dubte, també amb molta passió. Escolta, Fernando, com a membre de la Comissió de Comunicació del Sino, d'aquestes comissions que tu ens explicaves, quines tasques fas? Rebeu moltes peticions per aclarir dubtes o per tenir material amb el qual treballar? O què feu exactament des de la Comissió de Comunicació?
Ui, pues des de la Comissió de Comunicació tenim molta tasca, perquè hem elaborat el pla de comunicació, també hem elaborat un pla de crisi, estem en contacte amb les conferències episcopals i s'ha creat una pàgina web en la que estan tots els materials, sinod.va, y bueno, se reciben, sí, muchas peticiones de todo el mundo. De hecho, estos días también hemos estado coordinando la atención a la prensa y bueno, ahí se está creando también un proyecto para jóvenes en redes sociales. Después se está creando una página web para rezar con el sínodo de una manera muy atractiva y el sínodo va a llegar también a TikTok. O sea, hay un cambio de modelo y un cambio de que los medios de comunicación no son solo un instrumento, sino que son una esencia también en nuestra vida, lo cual me alegra muchísimo.
Fantàstic, doncs es dubte que estem en marxa, que l'Església està en marxa i que, bueno, hi arriba a TikTok, que em sembla prou destacable aquest concepte. Fernando Cordero, religiós sacerdot de Sagrats Cors, periodista, membre de la Comissió de Comunicació del Sínode, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Radio Estel des de Roma. I no descartis que properes connexions, Fernando, que ens ha agradat molt la teva intervenció i també volem conèixer què és cou a Roma i tenir allà una mena de corresponsal ens vindria molt bé.
Pues ja saps, encantat, perquè estic molt unit a Catalunya, sí.
Fantàstic, doncs moltes gràcies, Fernando.
A tu.
Una abraçada, adeu, adeu. I ara, sense perdre de vista el sínode, volem conèixer què passarà amb la fase diocesana i mirem cap a casa nostra, concretament cap a Sant Feliu. Glòria Vendrell, professora de religió i membre de la Comissió Diocesana d'Acollida del Sínode del Bisbat de Sant Feliu. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal, com estàs, Glòria? Gràcies per estar amb nosaltres una estona. Ara escoltàvem a Fernando Cordero, que ens explicava a grans trets, però també amb detalls, tot el que ha passat aquest cap de setmana i dilluns i dimarts a Roma. Jo volia recordar que el lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. L'inici de la fase diocesana, que ja va obrir el papa francès, com dèiem, aquest passat cap de setmana al Vaticà, es viurà aquest diumenge a Barcelona amb una missa a 7:15 del vespre a la catedral presidida pel cardenal Joan Josep Omella, també en retransmissió en directe per Radio Estel. Com començarà aquesta fase a Sant Feliu?
Doncs exactament igual. Començarem també aquest diumenge amb l'Eucaristia, el diumenge a la tarda, en què es posarà en marxa i es plantejarà com treballarem això des de la nostra diòcesi. Uh-huh. Justament així, els nivells d'implicació, sabeu que el sínode té un ventall obert des d'ara, pràcticament de ja, d'aquest diumenge, sí, fins al 2023, com ens han explicat abans, no? Uh-huh. Però entre aquest final d'any i l'any 2022 és la implicació concreta, parroquial i diocesana.
Correcte.
Crec que voleu que us expliqui, no?, més o menys què hem pensat.
Sí, jo volia preguntar-te com heu organitzat aquesta comissió diocesana del sínode i també quines idees teniu doncs, per posar-vos en marxa, sí?
Bueno, som 5 representants i el que hem fet és aterrar una miqueta, ja que el sínode, hi ha els mateixos documents del sínode, hi ha una part que a mi personalment m'agrada molt, que diu que l'anunci evangèlic no es divideix solament a uns quants il·luminats o escollits, sinó que l'interlocutor de Jesús és el poble de la vida comú. No? Uh-huh. Qualsevol que tingui de condició humana és el que pot parlar, el que té la paraula, i aquí li demana en aquesta ocasió la paraula. Uh-huh. Doncs el més interessant d'aquest sínode és que parteix des de baix, des del poble de Déu, raso, fins a arribar, com ha explicat, i després fer un retorn. No? Llavors tenim com dos nivells d'implicació, el que seria la implicació diocesana i el que seria la implicació parroquial i arxiprestal. La implicació diocesana serà com més endavant, començarem per la parroquial i l'arxiprestal, perquè és cert que alguns cristians, degut a la seva major implicació en el govern o en la pastoral de les comunitats cristianes, poden donar una resposta més acurada i més àmplia en segons quins temes, perquè tenen més coneixença, simplement, no per altra cosa, no? Uh-huh. Per això, en aquests consells i a les delegacions de la nostra diòcesi, se'ls demanarà ja de cara a l'any vinent, a la primavera, una reflexió més acurada sobre un seguit d'aspectes que ens ajudin a fer de la nostra diòcesi una església particular més sinodal.
Molt bé.
Però, concretant en el tema parroquial i el ciprestat, com ho farem, doncs hem fet 3 propostes.
Molt bé, a veure quines són.
Una primera proposta és fer present el sínode a les nostres litúrgies. És una cosa com molt elemental, però que veiem molt necessària, no? Uh-huh. És a dir, que durant les eucaristies dels dissabtes hi hagi una pregària especial pel sínode, que les municions es faci present, que la pregària del fidel, fer-ho servir d'una manera constant i continuada perquè això vagi ressonant i no quedi en res, no quedi en l'oblit, perquè la gent sàpiga i recordi que estem fent aquest treball. Un nivell de, simplement de recordatori, per anar-ho fent present i que no se'ns oblidi. Una cosa molt senzilla. Una altra cosa molt senzilla, la segona proposta, és poder anar a seguir els treballs del sínode pues des d'això, des del que deia ell abans, des dels mitjans de comunicació, des de la web del bisbat, des del full dominical, des de comunicats, des de blogs, des de qualsevol plataforma, Facebook, Twitter, que tinguem a la nostra abast, on anem sapiguent què passa, com que es belluga les notícies del sínode, bàsicament perquè estiguem tots a l'abast, perquè no ens quedi llunyà tot el que passa en l'Església Universal, en aquest sínode, de nosaltres, sinó que ens sentim molt propers en tot moment.
Uh-huh. I la tercera...
Concretament, la tercera proposta seria fer una assemblea parroquial que respondríem a un petit qüestionari que hem plantejat molt senzill. Aquesta assemblea parroquial hi estarà convidada tota la parròquia, demanem que totes les parròquies ho diguin, avisin a tothom, que hi participi absolutament tothom, qui vulgui, clar. I com fer-ho, doncs dependrà molt de la gestió de cada parròquia, de la situació que tingui, del seu context. Però, per exemple, a la nostra parròquia
sí.
Es convocarà en una eucaristia dominical d'un diumenge o abans o després, s'avisarà amb temps, perquè tothom pugui venir. Llavors ens farem petits grupets, que hi haurà en cada grup un secretari o secretària, algú que prengui notes de les idees.
Uh-huh.
Això es recollirà o el rector o la secretària del Consell Pastoral de la parròquia, es recollirà la síntesi de totes les aportacions, això passarà a l'Arxiv Prestat, i de l'Arxiv Prestat finalment passaria a la comissió impulsora, que som nosaltres. No?
Uh-huh.
Aquestes dues preguntes són molt senzilles, però hem pensat que ens podrien ajudar i perquè pensem que estan bastant aterrades, que serien referència al quan i al com, és a dir, al present i al futur.
Sí.
Seria, la primera és, revisem el camí recorregut, és a dir, vivim a la nostra parròquia, a la mira que estiguem, com a grup, com a comunitat, el fet de caminar junts, ho vivim, això? Quins fets o quines realitats existents ens ajuden a sentir que caminem junts? Quins fets o quines realitats impedeixen o dificulten que puguem caminar junts? Fer una mica d'anàlisi del nostre present, de com vivim, de com ho experimentem, com ho valorem tot plegat, no?
Uh-huh.
I la segona pregunta ja seria de cara al futur. És, a nivell personal, quines passes em suggereix l'esperit per créixer en comunió amb els que caminen amb mi? A nivell de parròquia, de grups de comunitat, hi hauria alguna iniciativa o proposta que ens pogués ajudar a créixer en aquest viure que caminem junts? És una miqueta veure... Primer, per una banda, el que volem, o en el fons de tot hi havia la idea de ser conscients del que tenim, bueno, doncs una mica sortir del pessimisme que a vegades ens agafa i ens aixafa i ens fa mal,
uh-huh.
Que és de que no fem res, que això és res, que no són quatre dies, que l'Església no som ningú, que no fem cap cosa, que la sensació de pessimisme, que les Esglésies estan buides, doncs veure que potser sí que hi ha coses, encara que estigui petites, ser conscient del poquet que tenim, però ser conscient que hi ha coses. No es tracta de fer grans masses, sinó de poquetes coses, però que siguin realment cristianes, no?
Uh-huh, i tant.
Això per una banda. I després posar-nos a l'escolta de l'Esperit Sant, que és el que convoca aquest sinó de realitat, i és el que volem escoltar. Què ens inspira l'Esperit Sant? Quines iniciatives proposem? Què pensem nosaltres? Què pensem cadascú?
Uh-huh.
No es tracta de fer heroïcitats ni inventar coses molt originals, sinó de posar-nos a l'escolta real de l'Esperit Sant què ens diu a nosaltres, no?
Doncs sí, doncs serà l'Esperit Sant segurament, bueno, i segur, perquè sempre és així, el que porti endavant aquest esperit, també amb tota la vostra tasca com a Comissió Diocesana del Sínode des de Sant Feliu. I moltes gràcies, Glòria Vendrell, professora de religió i membre d'aquesta comissió, per posar-nos i exposar-nos aquestes idees, aquests plans, aquesta estratègia que teniu des de Sant Feliu per portar endavant aquest camí sinodal que és comunió de tota l'Església. Moltes gràcies, Glòria.
Molt bé. A vosaltres.
Una abraçada, una petita pausa i María José.
Radio Estel. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Hashtags.
Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del vespre. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Mendoza, bona tarda, Rafa.
Benvinguda, fem aquí un parèntesis enmig del camí sinodal, del llevatis la pasta, per tenir aquesta secció amb tu. Ja sabem, hashtag, ens portes coses que es cuen a les xarxes, Maria José.
Exactament.
I estem desitjosos. Però on vols començar?
Mira, el primer tema del que parlarem,
sí,
que s'ha fet viral a les últimes setmanes, té a veure en un dels meus cantants favorits.
Uh-huh.
Qui no coneix aquesta cançó? Efectivament, d'Alejandro Sanz.
I
és que és un dels cantants més internacionals que tenim amb més de 30 anys de trajectòria i li han posat una estrella...
Què dius?
...al Paseo de la Fama de Hollywood. A tu què et sembla, merescuda o no?
Doncs mira, jo arribat en aquest punt vull recordar que el Paseo de la Fama, i no és broma, tenen estrella el Pato Donald...
És una estrella.
...el Pájaro Loco, Winnie the Pooh, i també personatges com la Rana Gustavo i Rin Tin Tin. I els expresidents Ronald i el nostre admiradíssim, des d'aquí la nostra admiració, et trobem en falta Donald Trump.
Donald Trump
és una meravella. Per tant, si Trump té una estrella al Passeig de la Fama, doncs Alejandro Sanz també la pot tenir.
Home,
perfecte.
Alejandro Sanz el primer.
El primer.
I soc molt de Disney, llavors...
Et quadra, també. Et quadra.
Em quadra.
Molt bé. Què més, sí, coses, Maria José?
Bueno, seguint en l'àmbit de la música, fa pocs dies va haver-hi molt de rebombori amb Dani Martín.
Dani Martín.
Sí, i és que va treure un vídeo...
Recordem que és el cantant líder del Canto del Loco, el
sí,
famós grup.
La banda, que ja no existeix, desgraciadament.
Vaja.
I va treure un vídeo promocional que deia això.
Bueno, Dani, pues nada, entonces hacemos la última. Me imagino que esta pregunta ya te la habrán hecho más de una vez, pero bueno, en definitiva, yo creo que es lo que la gente espera. ¿El Canto del Loco qué? ¿Vuelve?
I així s'acabava el vídeo.
Molt bé.
S'ha de dir que simulava com un periodista li feia una entrevista i li preguntava si el Canto del Loco tornava o no.
Uh-huh.
Deixant aquesta porta oberta, la gent es pensava que hi havia alguna possibilitat de que la banda que es va separar ara ja fa 11 anys tornés.
I la gent emocionada, clar.
Jo, emocionadíssima.
Tu que ets la gent, ets la representació de la gent sota la faz de la Tierra.
Home, diu això... I tu què penses? Que potser
sí, clar, si
tant
només,
de bo tornessin, no?
Si només escoltes això, doncs te l'està venent, clar.
Te l'està ficant, sí.
Sí.
El de màrqueting molt bé, per això.
Molt bé, molt imaginatiu.
Bé. La història és que finalment doncs Dani Martín, sí, reversionarà temes de la banda.
Ah, no tornen al final.
No tornen.
Era un fake.
Era un fake.
Vaja.
I bueno, sonaran cançons com aquesta, que està sonant ara.
Sí.
I que jo... l'escoltaria al concert que se celebrarà el 13 de novembre al Palau Sant Jordi.
Molt bé. Aniràs allà, eh?
Sí, a la meva amiga Judit.
Des d'aquí una salutació, Judit, i Judit. ànims per ser amiga de Maria José. Quin ha estat el concert de la teva vida, Maria José?
Ai, doncs jo diria que Alejandro Sanz.
També?
L'Oreja de Van Gogh, sí.
Ah.
Són molt d'aquestes coses.
Molt bé, allà donant-lo tot, eh?
Donant-lo tot.
El meu, ja veig que no me l'has preguntat, però me l'he preparat aquí.
Vale, el teu?
Aute, Luis Eduardo Aute. Jo sóc de los tristones que escolten cantautors en aquesta vida.
Estupendo.
Que ho sàpigues. A Castelló, a la Pèrgola, concretament.
Però d'estos pendent... que te rajas las venas quan los escuchas?
No, d'aquests que dius, vámonos todos a tomar algo porque la vida...
Són dos dies.
Són
vale.
Dos dies. Què més coses, Maria José?
I canviem de terç perquè fa una setmana i mitja que va haver-hi una caiguda mundial de WhatsApp,
vaja,
Instagram i Facebook.
Què em dius?
No, i que va durar 6 hores.
6 hores, sense i WhatsApp, com... Instagram i Facebook.
Exactament.
Perduts.
Però com que només anava bé Twitter,
sí,
la gent s'estava desfogant per l'única xarxa que li quedava.
Clar.
I encara sort que la teníem.
Sí.
Perquè si no, no sé què hauria fet sense cap. I la gent parlava d'un suposat atac.
Però no et saltis les rialles del guió, que és el millor. Aquí estan, aquí estan. Què hagués fet Maria José sense cap xarxa social? Si viu d'això, si el pa dels seus fills és això, les xarxes socials...
Sí, bueno, el que estava dient...
Dels teus abundants fills. Doncs,
sí,
continua, continua, endavant.
La gent parlava d'un suposat ciberatac,
sí,
o que darrere de tot això es trobava... Anonymous. És que no ho sé dir bé.
Anonymous.
Anonymous.
Anonymous. I què va passar al final? Res.
Bueno, que Mark Zuckerberg, que és un dels fundadors de Facebook, va perdre, sí, 6 milions de dòlars després de la caiguda.
Mm.
Què et sembla?
Molt bé, mira, justament em va caure l'altre dia això que, que treus el mocador, saps?
Sí.
I se'm van caure 6 milions de dòlars i vaig pensar, va, no... No els arreplego.
No.
Em va fer mandra.
Per què?
Perquè total, per què?
No? Tu
6
tens
milions
molts
d'euros,
més, no?
6 milions, això no és res. Això ho deixo jo allà al gallego de propina cada dia que vaig.
Si t'escoltés.
Sí, sí, tal i tal. Més coses, Maria José.
Bueno, i avui...
Aquesta m'encanta. Tira, tira, que m'encanta aquesta idea.
La ximpleria de la setmana feta viral.
Això, tot això són xarxes, eh? Feta viral, exactament. Què ha passat?
Va ser que una persona va començar un debat sobre com haurien de dir-li a la maquineta / sacapuntes / afilador.
El sacapuntes,
que s'ha de dir en castellà, eh?
Sí.
Perquè sacapuntes en català no existeix.
Uh-huh.
Però tu com li dius? Maquineta, sacapuntes...
Mira, et dic una cosa. Allò per curiositat, he posat el traductor de Google...
Sí.
I la traducció és maquineta. He vist la traducció i no...
Això al català.
Al català, maquineta. Però no content amb això, he anat a Ignasi
Miranda... El debat era en castellà, per això.
He anat amb Ignasi Miranda, que malgrat ser de Burgos és un pou de saviesa lingüística catalana, i m'ha dit que seria maquineta de fer punta.
Una mica
complicat.
Sí.
Sacapuntes, li direm sacapuntes,
sacapuntes
i ja està.
Com el duo sacapuntes.
Exactament, si ahir justament van sonar aquí en aquest programa, perquè era el nostre programa número 22.
Ah,
22.
22, 22.
22.
Sí, jo me'n recordo. Bueno.
És l'humor fresc i
moment,
juvenil.
De... L'afilador no era això?
Oh, m'encanta.
Qui no recorda això?
És que a mi em va molt bé que m'ho posis, perquè jo també et relaciono molt. Ha llegat a su barri un camió de patates. Llavors, afilador.
Exacte.
I camió de patates et pega molt, Maria.
Jo on es... El mato. Jo on es diuejava, passava, sí, l'afilador, el melonero, pels carrers.
Molt bé.
I era supermític, eh?
Clar, sí. I la cabra. I la cabra i la trompeta.
Home, tant no. Bueno, això pel
jo la cabra ho he arribat a veure, lo de la cabra. Darrer tema, Maria José, que se'ns marxa el temps volant.
Bueno, acabem amb la retirada que va anunciar Pau Gasol del bàsquet.
Sí. Let's get ready to rumble! Ara.
La retirada de Pau Gasol al bàsquet als seus 41 anys,
sí,
i que va posar fi a més de 2 dècades de carrera professional.
Uh-huh.
I aquest dia Twitter es va omplir de molts gràcies, Pau.
Hashtag gràcies, Pau.
Gràcies, Pau, per tot el temps que va fer somiar a tots els espectadors i gaudir per tot aquest temps.
Molt bé.
A tu t'agrada el bàsquet?
Doncs mira, jo he mantingut converses profundes amb Ferran Capdevila, el nostre productor, sobre bàsquet, perquè aquí l'expert aficionat és ell. És dels que trasnotxa, que m'encanta aquesta expressió, trasnotxa al màxim per veure les finals de la NBA, Ferran. I he arribat a la conclusió que més que seguir l'NBA cal seguir la nit del draft, que es veu que allò és una jungla absoluta. És com una tracta de blanques, però amb tipus molt alts. Tracta d'alts, de gent alta. Llavors jo, el bàsquet no em mata, però la nit del draft estic esperant amb moltes ganes de veure què passa allà, com es disputen els jugadors i com es barallen tots els uns als altres. Què t'ha semblat la meva resposta? Imaginativa i diferent.
Imaginativa, sí.
Maria José Mendoza.
Mendoza, sisplau.
Moltes gràcies per aquesta secció, per la teva alegria, per la teva tasca a les xarxes, per tot plegat, per la
gràcies,
teva presència
a Instagram,
a Radio
Estel.
Correcte. Vinga, una petita pausa de res i anem amb Llevat dins la pasta.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. Llevat dins la pasta.
Quatre minuts i arribarem a tres quarts de nou del vespre. És el moment de llevar dins la pasta, la tercera temporada d'aquest espai que ara forma part de la família de Camins. Recordeu, cada dimecres, quan faltin més o menys 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, aquí ens trobareu. I la persona que és la nostra referència, la nostra cicerone de llevar dins la pasta és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada. És la primera vegada que em dius això de cicerone.
Cicerone. Sí, jo vaig innovant amb aquestes històries, però també per refrescar-nos. Home, és la nostra cicerone. Fas d'anfitriona de llevar dins la pasta.
Molt bé, molt bé. M'agrada.
Doncs m'agrada que t'agradi. Benvinguda a Camins de nou, pels que ja ens segueixen i pels que acaben de conèixer-nos. Et recordes una mica què és aquesta secció?
Doncs sí, és un espai que fem des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu.
Doncs vinga, sempre amb aquesta idea de fons, anem per feina, mai millor dit, perquè avui volem parlar del fet que a Espanya és un dels països on més treballadors i treballadores de la llar hi ha de tot el món, segons un informe de l'Organització Internacional del Treball per l'envelliment de la seva població. Àngela.
Així és, el perfil habitual de les treballadores domèstiques, perquè són majoria les dones, que tenen cura dels nostres ancians, infants, de les nostres llars, és, com deia, dona, empobrida, habitualment de països de l'Amèrica Llatina, i un terç d'elles no tenen contracte laboral ni la seva situació legal està regularitzada aquí a Espanya.
I això té conseqüències desagradables, veritablement, oi, Àngela?
I tant, aquest fet les exposa a situacions d'explotació laboral, en alguns casos pot arribar a ser sexual, que s'han vist agreujades amb la pandèmia. És el cas de les internes amb jornades de 24 hores, amb dos dies lliures al mes, només, i 800 euros de salari. Diverses d'aquestes dones s'han organitzat per defensar els seus drets a Sindillars, que és la nostra convidada també, està afiliada allà, i aquesta tarda és qui es troba aquí al nostre espai, llevat dins la pasta, que es diu Aura Maria Sánchez Perea. Aura va néixer a Colòmbia dins d'una família nombrosa. Va cursar estudis universitaris i va obtenir el títol de professora. La situació sociopolítica del seu país la va motivar a cercar nous horitzons i va venir a Catalunya primer per investigar com era la vida aquí i després va decidir quedar-se. Actualment viu a Sant Boi amb dos nebots i treballa d'administrativa. També té el projecte de realitzar un màster per tal de convalidar la seva titulació i poder treballar de professora aquí.
Doncs Aura Maria Sánchez, bona vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí a Camins, al Llevar dins la pasta y traernos esta realidad, ¿no? La que viven las trabajadoras domésticas y del cuidado, ¿no? De las personas. Queremos conocer, antes que nada, Aura, cómo empezó Sindillar, ¿no? Esto que habéis creado. ¿Qué os motivó a crear este sindicato?
Bueno, Sindihogar, Sindillar, es un sindicato de trabajadoras del hogar. ¿Qué motivó a las compañeras para que lo fundara? El ver que cuando llegábamos las migrantes no teníamos asesoría de personas que nos ayudaran a decirnos cómo era el trabajo o cuáles eran las leyes que nos cubrían respecto al trabajo y que andábamos una por un lado, otra por otro, sin conocernos, sin decir podemos ir a tal lugar donde en verdad haya personas migradas o latinas que ya estén organizadas y podamos colaborar las demás personas. Uh-huh. Entonces, por ese motivo, se dio para crear Sindi Hogar, que está conformado por mujeres migrantes de varios países, en especial latinos, pero también hay de diferentes continentes.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los objetivos de Sindi Hogar, del sindicato que habéis creado? ¿Sindi Hogar o Sindi Hogar, no has dicho?
Siempre decimos así, Sindi Hogar, Sindi Hogar. Uh-huh. Sí, los objetivos son trabajar en forma horizontal, con las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, ante la vulnerabilidad de los derechos fundamentales que vivimos nosotras las mujeres migrantes, trabajadoras en dicho sector. También fomentar espacios reales de participación política, social y cultural. Uh-huh. También queremos conseguir mejoras para la supervivencia y la colaboración mutua. Un ejemplo, cuando sucedió lo de la pandemia, lo del confinamiento, muchas nos quedamos sin trabajo.
Claro.
Dentro de esas fui yo, me quedé sin empleo y yo era pensando, ay, bendito Dios, ¿y ahora yo qué voy a hacer para pagar el alquiler? Pues gracias a Dios, alimentación tenía, porque uno siempre va comprando y le va quedando allí, pero sí, para pagar el alquiler, no mantenemos dinero. Entonces, en esa, las de Sindi Hogar crearon una caja de resistencia. Dijimos, pues vamos a ver cómo hacemos para lograr ayudarlas en este sostenimiento. Uh-huh. Entonces hicimos una Cindy Rebel, son unas muñequitas pequeñas. Uh-huh. Entonces la lanzamos por las redes, que si nos daban una contribución, cuando todo pasaba, íbamos a hacer una reunión y les íbamos a obsequiar una muñeca.
Muy bien.
Y gracias a Dios dio buenos resultados.
Son recursos imaginativos, ¿eh?
Sí.
Hay que tener imaginación en esos momentos, y la tuvisteis.
Y sí, y dio buen resultado. Nos siguieron por las redes, nos colaboraron. Yo fui una de las beneficiadas. Me pagaron 3 meses del alquiler.
Muy bien.
Y a otras compañeras.
Porque vosotros tenéis diferentes reivindicaciones, pero por ejemplo hay una que se centra también en el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Si nos puedes explicar un poquito qué dice este convenio y además que por qué España no lo firma.
Vale, esa reivindicación del Estado español es la ratificación del convenio 189, como lo menciona. Obliga a la equiparación de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y los cuidados. ¿Qué pasa allí? Que nosotras, las trabajadoras del hogar, no tenemos derecho al paro. Ya, entonces estamos peleando para que podamos estar al igual que todas las personas trabajadoras.
Pero perdona, ¿no tenéis derecho al paro aunque tengáis un contrato legal y un contrato bien hecho?
Aunque
así,
tengamos
no hay
un contrato, no, por ser trabajadora del hogar y los cuidados.
Es muy sorprendente, ¿no?
Eso es lo que no quieren firmar y eso es lo que estamos reivindicando cada día.
Vaya, vaya, vaya.
Sí.
Ahora, aparte de todo esto que nos explicas, que ya son muchas cosas y muy interesantes, ¿qué otras actividades lleváis adelante desde vuestro sindicato?
Desde nuestro sindicato llevamos lo del catering, que también está conformado por personas, porque de todas vemos allí en Sindi Hogar. Entonces, las que les gusta cocinar, ellas conforman el grupo del catering, y pues lo promovemos también por las redes, y entonces nos llaman para organizar.
Uh-huh. ¿Sois muchas personas?
Sí, más o menos en estos momentos vemos como 100 y algo.
Ostras, sois
muchas. Pero claro que todavía no nos reunimos.
Claro.
Los jueves nos reunimos allí en la calle San Pérez Mais Vais, número 7, de 11:30 a 2. Pero todas no van, a veces vamos 40, 50 siempre.
¿Y en las redes sociales cómo se os puede seguir? ¿Qué tenéis, una página web o cuentas en Twitter o en Instagram?
Sí, cuentas en Twitter, Instagram, Facebook.
¿Y sabes cómo son estas cuentas?
Sí, ahora por acá las tengo.
Pues dínoslo y así la gente que esté interesada os puede seguir.
Os puede seguir, claro.
Sí. Entonces en una aparecemos Sindi Hogar, Sindi Hogar.
Muy bien.
Y ahí ya sale la agenda y todo lo que nosotros organizamos.
Perfecto.
En Instagram también Sindi Hogar.
Muy bien. Ya una última pregunta. Ahora, si me permites, ¿la ley de extranjería favorece la integración de trabajadores, trabajadoras y trabajadores inmigrantes, la ley de extranjería?
No.
No.
La ley de extranjería, como decimos a veces, mata gente cada día. ¿En qué consiste? Cuando llegamos acá a España, para poder obtener papeles debemos estar 3 años. Y en ese entonces a veces no conseguimos empleo, porque las personas dicen que si le dan trabajo a una persona inmigrante, le pueden cobrar una multa. Entonces, a veces se nos dificulta el trabajo. Vale, entonces después de estar los 3 años, debemos de conseguirnos un contrato laboral, mínimo de 30 horas. ¿Qué pasa? Que a veces, un ejemplo, yo le digo a la compañera, necesito que me contrates en tu casa, pero vamos a mirar si de pronto tiene alguna deuda con Hacienda o es una familia de 3 personas y no ganan tanto, no nos aceptan ese contrato.
Claro.
Entonces, estamos también a ver qué otra forma para poder obtener nuestros documentos.
Situaciones muy complicadas, pero desde luego es admirable cómo os habéis reinventado, cómo tratáis de luchar por encontrar esta justicia, esta dignidad humana, ¿no? De poder trabajar en condiciones dignas realmente, porque al final claro. Es lo que buscáis vosotras, de trabajar en condiciones dignas. Pues muchas gracias, Aura, trabajadora migrante y miembro de Sindillar o Sindihogar, en este caso. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que hayas venido hasta aquí, hasta Radio Estel, y muchas gracias por tu testimonio y por todo lo que nos has transmitido.
No, y a ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta.
Gracias.
Doncs nosaltres, que tras la conversa molt interessant, ara posem de nou la mirada a la doctrina de l'Església. I ja sabeu que un dels nostres objectius en aquest espai és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història d'aquesta institució, que expressen els pensaments sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli. Quin text ens porteu avui, Àngela?
Doncs es tracta d'un fragment de la Fratelli Tutti, on el Papa Francesc, al número 116, ens diu: «Els últims, en general, practiquen aquesta solidaritat tan especial que hi ha entre els que pateixen, entre els pobres, i que la nostra civilització sembla haver oblidat, o almenys té moltes ganes d'oblidar. Solidaritat és una paraula que no cau bé sempre, jo diria que alguns cops l'hem transformat en una mala paraula, no es pot dir, però és una paraula que expressa molt més que alguns actes de generositat esporàdics. És pensar i actuar en termes de comunitat, de prioritat de vida de tots sobre l'apropiació dels béns per part d'alguns. També és lluitar contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la manca de treball, de terra i d'habitatge, la negació dels drets socials i laborals. És enfrontar els destructors efectes de l'imperi del diner».
Doncs mira, després d'aquest text que ens has presentat, jo sempre penso, Àngela, si em permets, en aquella part de l'Evangeli que diu: «No podeu servir a dos senyors, no podeu servir a Déu i als diners». I com sempre, i ja he dit uns quants cops en aquesta secció, qui tingui oïdes per escoltar, doncs que escolti, no? Perquè realment al final el mant d'aquest món són els diners.
Per una manera o per una altra. Està per sobre de tot, malauradament.
I vinga, seguim endavant, perquè abans d'acabar tenim apunts per l'agenda. Gairebé 8 minuts per arribar a les 9 del vespre. Què cal tenir present en els propers dies, Àngela?
Doncs el proper diumenge, 17 d'octubre, hi haurà una concentració per la dignificació del treball de la llar i les cures, que reivindica la ratificació del conveni 189 de l'OIT, com hem comentat abans. Uh-huh. Aquesta concentració serà a les 5, davant la delegació del govern, al carrer Mallorca 278 de Barcelona. Convoquen diferents organitzacions de dones i sindicals, entre les quals hi ha Sindillar.
Correcte, doncs mira, Aura, ja hem donat l'avís perquè la gent pugui fer-vos costat i reivindicar totes les vostres peticions, que són molt encertades. Encara està aquí l'Aura amb nosaltres, Aquí, aquesta rialla és la de l'Aura.
Sí.
Moltes gràcies, Àngela, i moltes gràcies, Aura, per aquesta visita. Ens retrobem uns dies, com sempre, una setmaneta.
Una setmaneta.
Una setmaneta passa molt aviat, Àngela.
Sí, sí, i tant, eh?
Descansaràs aquesta setmana o teniu cacaus a la pastoral?
Bueno, tenim diferents coses, però
coses, eh?
Estic cansada avui perquè ahir vam tenir la jornada general de l'ACO i la veritat...
I ahir teniu molta tasca a portar endavant, eh?
Sí, però molta organització, però ja està, va anar molt bé.
Em deies abans fora de micro que feina feta fa goig, però que a més va anar molt bé.
Exacte,
doncs
molt
ho celebrem.
Bé.
Ens retrobem en uns dies, com dèiem, gràcies per tot. I fins aquí la nostra secció d'avui, Lleva dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Per cert, que ens podeu escriure per a fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat. I si voleu recuperar aquests espais o compartir-lo amb familiars o coneguts, doncs podeu retrobar els espais a la nostra pàgina web radioestel.cat, a la nostra secció del programa Camins, cada dimecres a punt d'arribar quan falten 20 minuts per a 9 del vespre, com sempre, llevat dins la pasta. I vinga, nosaltres, que amb tota la calma, ja recollim. María José Mendoza. No tenim la cançoneta de la María José, Paula, avui? Ai, ara, Paula... Ara. Aquí t'ho diuen... No diuen Mendoza, perquè no és una canció que només et van fer...
És una canció.
Que només et van fer pensar en el teu nom i el cognom se'l van deixar.
Exacte.
Però volem puntualitzar que el teu cognom és Mendoza.
Mendoza.
María José, bona vesprada de nou. Moltes gràcies per la secció d'abans. I vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui. @caminsestel, @caminsestel. Cada dia pengem allà una pregunta que té a veure amb els nostres continguts perquè volem saber, querem saber, com deia la Milà. Què preguntàvem avui i què ha dit la parròquia, María
José? La pregunta era, sabeu el que és un sínode?
El sínode, avui hem parlat amplíssimament del sínode dels bisbes. Sí. Però jo em preguntava, clar, la gent sabrà el que és un sínode o no ho sabrà? Perquè donem per sentat coses que no deuríem. I què ha dit la parròquia?
La parròquia ha dit el 14%.
14%.
Empat. El què? I clar, més o menys.
Clar, perquè una de les respostes, aclarim-lo, perquè sona una mica estrany, era el què, el sínode, és a dir, que no sabien res del sínode. O sigui, això 14%.
Sí, l'altre 14%, més o menys.
Més o menys, tenien una vaga idea de lo que és un sínode.
No, la vaga idea era el 21%.
Vale. 21% vaga idea.
I el 50%, sí? Que és la meitat, la guanyadora, sí, de totes.
Molt bé, la gent ho tenia molt clar el que és un sínode. Sí. Jo espero que els nostres oients en aquest moment ho tinguin molt més clar després de la mitja hora de ràdio que hem dedicat a aquest sínode que s'ha posat en marxa al Vaticà aquest cap de setmana i que es posarà en marxa a les diòcesis doncs properament. Aquí està la resposta dels oients. Recordem que també tenim un Instagram del programa Camins Estel. Allà també hi anem penjant continguts i escolta,
seguiu-nos.
Queden coses molt maques, seguiu-nos, que val molt la pena. Gràcies, María José.
A tu, sempre.
I vinga, anem endavant. Capítol 23 de Camins, amb un lector assidu al diari gratuït 20 minuts, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa que sempre ens assessora de manera fantàstica per aquest programa, l'amiga invisible de tothom, la que tothom voldria tenir a la seva vida, María José Mendoza, de les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so. Una salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ja esteu encetant el dijous, tracteu-lo amb carinyo i ell us ho tornarà. I una molt especial pels qui ens seguiu en directe aquí, la ràdio eclèctica, la Macedònia de Ràdio Estel, el programa Camins. Us deixem ara amb Carla i Pere, la veu de la informació a aquesta hora a Ràdio Estel. Missatge per ells, Pere i Carla, que m'esteu escoltant. Si comenceu l'informatiu, el repte és, amb la frase bona vesprada, són les 9, l'equip de Camins us envia pizzas per sopar a la redacció aquesta nit. Però ho heu de dir, eh? A veure si n'hi ha el que cal tenir o no n'hi ha. Doncs ens quedem escoltant-vos a veure què passa. Demà ens espera un nou capítol, ho tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.